Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. El Barça va tenir contra el Sevilla un color molt especial, el color més brillant de la temporada. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, hola.
Hola, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Molt bé, bona tarda. Rafinha passarà pel quiròfan.
Sí, els serveis mèdics del Barça i el jugador han decidit que el divendres, demà, li sigui practicada una artroscòpia per corregir la lesió al menisc intern del genoll dret. A més, avui Piqué i Suárez no han entrenat amb el grup.
Sense canvis en la lluita per la Lliga.
Amb una jornada menys, queden 8 pel Barça i 9 pel Real Madrid, amb aquest partit pendent davant el Celta, que jugarà, recordo, entre la jornada 37 i la 38. Va guanyar el Real Madrid al Leganés 2-4 i el Barça al Sevilla 3-0, amb gols de Luis Suárez i dos de Messi. Líder Madrid amb 2 punts més que el conjunt blaugrana.
Novetats al cas Aldenc.
S'espera que les properes hores el cas passi a Barcelona o molt probablement a Madrid pel nombre d'equips implicats en el presumpte cas de compra de partits.
A l'Espanyol estan ja amb la ment posada en l'Alavés.
El proper rival, recordo, el dissabte a partir de la 1 de la tarda, Cornellà-Prat, José Antonio Reyes, que va ser baixa a Sant Mamés per lesió, segueix sense entrenar amb el grup.
Punt final a la temporada europea del Barça.
A 3:15 i a la pista del Fenerbahçe tanca una decepcionant temporada a l'Euroliga. El conjunt turc, això sí, busca ser cap de sèrie als quarts de final. No posarà fàcil l'equip d'Obradovic al partit d'avui. La temporada vinent, atenció, tindrem un espanyol més a l'Euroliga després de la victòria de l'Unicaja de Màlaga a la final de l'Eurocup 58-63, al València i a la Fonteta.
Cita gran, cita mítica, arrenca el Masters d'Augusta de golf.
Amb el gran al·licient de veure l'espanyol i debutant John Ram, el número 1 del món, Dustin Johnson, atenció, és dubte pel torneig per una caiguda per les escales de casa, allò que comúment es coneix com un accident domèstic.
Avui analitzarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Dani Senabre, el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón. Tenim avui Tertulión a Esports COPE. Què estem preguntant a la xarxa?
Al Facebook i al Twitter. En clau Barça us preguntem si l'equip que va sortir davant el Sevilla és actualment l'11 de gala del Futbol Club Barcelona. Recordo Ter Stegen, Mascherano, Piqué, Umtiti, Rakitic, Busquets, Iniesta, Sergi Roberto, Messi, Neymar i Luis Suárez. I gairebé, gairebé el 100% de les respostes coincideixen que sí, que per estat de forma, per resultats, aquest és l'equip de gala del Barça, tot i que algun lamenta que Jordi Alba no estigui a l'11. I en clau perica, en clau espanyol, us preguntem si l'Espanyol està complint els objectius de la temporada. Per cert, dijous, sí, a les 3 de la tarda. Hem tancat el termini de recollida de respostes pel sorteig d'aquesta entrada doble per l'Espanyol a la vés. I abans de les 4, òbviament abans del final del programa, fem el sorteig. Si tu o tu has opinat, al Facebook o al Twitter, podràs anar dissabte acompanyat a Cornellà a Prat. Opinar té premi. Seguirem regalant coses. Mur de Facebook, facebook.com/esportscopecatalunya i o a Twitter @esportscope. Ballori, tot teu, endavant.
Gràcies, Albert. I atenció, que avui també regalarem un pack de 4 entrades per anar a l'Open Camp, el parc temàtic de l'esport que obre portes aquest dissabte. Està situat, com sabeu, a l'anella olímpica de Montjuïc i allà podràs viure més de 20 experiències esportives. Atents, per tant, al programa, que en qualsevol moment podem donar aquestes 4 entrades, aquest pack familiar per anar a l'Open Camp. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esports COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Una de les moltes frases cèlebres de Johan Cruyff diu que el gran objectiu és arribar al tram final de la temporada amb opcions a totes les competicions i en bon estat de forma en el moment en què tot es decideix. I en aquest punt es troba el Barça ara. Col·lectivament, l'equip funciona i el millor exemple és l'espectacular primera part d'ahir. Bé en totes les facetes, amb la pilota, en la pressió, en la definició, en el joc estàtic i també jugant a la contra. Els tres de la sala de màquines, que han estat per diferents motius bona part de la temporada lluny del seu millor nivell, em refereixo a Busquets, Rakitic i Iniesta, arriben al final en bona forma. I si això li afegeixes a un Luis Suárez voraç, el millor Neymar des que vesteix de blaugrana i el Messi de sempre, és normal que la il·lusió de la parròquia culer es dispari.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope. Va a comenzar el partido, de hecho comienza en estos momentos con saque de centro de Correa. ¡Garri Vitolo! ¡Fuera! Remate de cabeza de Vitolo en el área pequeña por encima.
¡Madre
el travesaño de la portería! Leo puede encarar desde la parte de derecha haciendo la diagonal. Se va Leo, se va a meter por el lateral. Ahí está Leo, va a centrar. Balón para Luis Suárez, la lucha chilena, gol. ¡La lucha chilena, gol! ¡La lucha chilena, gol! ¡La lucha chilena, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Leo desde la línea de fondo. Y la mete área pequeña. ¡Chilena del uruguayo! ¡Gol de Luis Uruguayo Suárez! Y dentro del área se prepara con la zurda. Se va a meter línea de fondo. No llega nadie al remate momentáneamente. Luis Suárez que la deja para Leo. ¡Gol! ¡Gol! ¡La MSN! Consigue Luis Suárez en el segundo palo. Parecía que no llegaba. Se la pasa al centro para Leo. ¡Qué marca para el Barça! Corner a favor del Barça. Primer palo Mascherano. Ha tocado de cabeza el balón para Rakitic. La mata Rakitic. El balón desviado. El tiro de Leo. Gol. No. Tal como venía el balón muerto. Gol. Gol. Toma gol. Toma gol. Toma gol. Toma gol.
¿Dónde ha entrado? No había sido.
Remata con la zurda. Buscaba el hueco. Encontró las piernas. Pero se metió por la línea de gol. Vuelve a marcar el Pichichi Leo. A cual que hacer con el Nico Pareja. En el lateral del área. La deja atrás para Leo. Se la prepara Leo. Balcón del área. Para Iniesta. No puede controlar por Paco Minguella.
Qué bueno.
Se le escapó el balón. Final del partido. Barça 3. En la primera parte los 3. Uno de Suárez. Dos de Leo. Messi. Sevilla 0. Y el objetivo cumplido. 69 puntos después del partido, Elena.
El abrazo de San Paolo.
Doncs així de bé, va sonar la pel·lícula d'aquest Barça 3, Sevilla 0, al tiempo de juego de la Cope, marcador que combinat amb el Leganés 2, Real Madrid 4, de després, deixa les coses com estaven al capdavant de la classificació a primera, això sí, amb una jornada menys pel final del campionat. Real Madrid 71 punts, Barça 69, el Real Madrid un partit menys, propers compromisos pels dos, aquest dissabte, a primera hora de la tarda, un quart de cinc, Real Madrid-Atlètic de Madrid. Atenció a aquest partit, al derbi madrileny. I a tres quarts de nou, Màlaga-Barça. Gran partit del Barça ahir davant del Sevilla, sobretot a la primera part. Arriba molt bé l'equip a la recta final de la temporada. Luis Enrique està optimista.
Siento un alivio tan grande de ver que me va a perder de vista que vuelan. Bueno, cualquiera de los escenarios habíamos contemplado cuando pasa una situación como esta. Pero creo que los jugadores, y más en este club, están por encima de cualquier situación como esta o cualquiera que pueda afrontar en un tramo final de la temporada y son lo suficientemente maduros los jugadores para saber que llega lo mejor de cada temporada, que son los últimos dos meses, que merece la pena el esfuerzo máximo de cara a conseguir títulos y que estamos bien posicionados para todos ellos.
L'equip se sent fort i va per totes. Ivan Rakitic.
Estamos muy contentos de poder jugar así, en ese ritmo. De ahí creo que pues la verdad la cosa de momento nos sale muy bien. Se ve también, aparte del resultado de los goles, un juego muy, bueno, muy nuestro, muy dominante. Estamos disfrutando muchísimo en el campo y tenemos que seguir así. Y a partir de ahí, pues mira, cada partido hay que ir de nuevo y nosotros somos el Barça y queremos ganar todo. Would break my heart.
Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Bona tarda, Oli. Bon partit del Barça ahir, sobretot la primera part de lo milloret de la temporada.
Sí, sí, una màquina. Molt una màquina. I a més, la gent gaudia perquè els jugadors gaudien. És a dir, quan tu miraves, perquè des de la cabina no es veu les cares i tal, però si miraves la tele, el monitor que tens a la cabina, veies que la gent estava gaudint, no? Que els jugadors estaven gaudint, l'Iniesta, el Sergio Busquets estan en forma, i era una màquina perquè potser Luis Enrique ha trobat amb aquest 3-4-3 doncs, la millor manera de jugar al futbol.
Sí, parlarem molt del sistema, del 3-4-3, del 4-3-3, de les variants que utilitza Luis Enrique al programa d'avui, però abans les notícies del dia. Elena Condis, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que l'equip ha tornat aquest matí a entrenar-se i amb un parell d'absències importants en aquest entrenament.
Així és, no han entrenat ni Gerard Piqué ni Luis Suárez, cap dels dos titulars ahir, han saltat a la gespa al camp d'entrenament, s'han quedat al gimnàs fent recuperació. Luis Enrique els va substituir a la segona part, a Luis Suárez del 65, per al Cácer. En el cas de l'uruguaià és normal perquè és el jugador que més minuts ha disputat de tota la plantilla, però el canvi de Piqué al 77 sí que és més estrany, perquè el central va descansar a Granada i també ho haurà de fer a Màlaga obligat per complir sanció. El debutant de la setmana a l'Anyà segueix entrenant amb el primer equip del B, també han pujat Captum i Carbonell. Demà a les 11, última sessió, després parlarà Luis Enrique en roda de premsa.
Tenim ja dos baixes segures per sanció de cara al partit contra el Màlaga de diumenge. A més de Piqué, ahir va forçar, li va costar lo seu, però al final li van treure targeta a Rakitic.
Així és, Piqué i Ivan Rakitic, els dos van veure la cinquena groga, per tant no seran a Màlaga. En el cas del croat, com deies, es va veure descaradíssim, com la buscava agafant de la samarreta els jugadors. Jo em vaig fixar en una claríssima, en Jonzi. I finalment Clos Gómez li va ensenyar la targeta al minut 77 i després en zona mixta se li escapava el riure quan li preguntàvem com li va costar forçar aquesta targeta groga.
I jo em pregunto si això ho sap Luis Enrique, naturalment, si no fos millor doncs que un, només un, Piqué o Rakitic, de que era Màlaga, i l'altre de que era el partit que més jugués a casa davant de la Reial Societat i no els dos de cop, no?
Sí. Bueno, i es va guardar Sergi Roberto, que també estava percebut, per tant devia dir, vinga, dos la forceu i un.
Jo crec que sí, que això Luis Enrique ho sap.
Sí, considera
que és millor jugar sense aquests dos fora contra el Màlaga que a casa contra la Reial Societat.
Però a mi em fa la sensació que Piqué, que porta molts minuts, li anirà bé descansar a Màlaga, perquè el canvi ahir és el primer que fa sense que veiem el central aparentment amb molèsties. Sí. De fet, l'única vegada que ha canviat a Piqué en Lliga va ser per precaució. Per tant, jo diria que el canvi d'ahir al minut 77 és també per precaució, perquè deu arrossegar alguna sobrecàrrega.
Si Enrique diu dos de tres, potser Piqué diu maricón el último, jo el primer. Ja està, no?
Bueno, jo és que el fet que no hagi saltat avui a entrenar em fa sospitar que Piqué no està al 100% i que vol arribar a tope en el partit contra la Juventus a Turín.
Els que vulgueu, dos de tres. Doncs Piqué diu, jo el primer.
Una cosa més, Rafinha demà passarà pel quiròfan finalment, eh?
Sí, es va decidir definitivament ahir a la tarda, es va tornar a visitar amb el doctor Cugat i finalment van prendre aquesta decisió, haurà de passar pel quiròfan. El Barça ho informava la nit en un comunicat, a Rafinha l'operaran demà conjuntament el doctor Cugat i el doctor Pruna, se li farà una artroscòpia al genoll dret per aquesta lesió al menisc intern, és el mateix genoll del que se'l va intervenir ara fa un any i mig d'un trencament als lligaments, i el temps de baixa de Rafinha encara no està determinat, ho sabrem després de la intervenció. Deixa'm dir-te que a banda de la baixa de Rafinha per lesió a Màlaga, tampoc hi seran Arda i Aleix Vidal. Arda se l'espera contra la Reial Societat aquest dissabte, no, el següent. Per tant, 5 jugadors fora de la llista, més Masip, que és el tercer porter habitualment descartat. Per tant, Luis Enrique podrà fer una convocatòria de 17 jugadors. Jo crec que tornarà Mathieu, que ahir es va quedar fora, i es mantindrà el debutant a l'Anyà.
Molt bé. Gràcies, Condis.
Adeu.
Parlem de sistemes. 3-4-3, 4-3-3, quan és millor utilitzar un altre, per què tria un Luis Enrique, per què tria l'altre. A la vam consultar els amics de la pàgina web Futbolline, que Podeu consultar per qualsevol dubte futbolístic que tingueu. L'encarregat de l'àrea tàctica és el Miquel Olmo, que ha entrenat, entre d'altres equips, al Girona, al Terrassa o al Figueres. Miquel, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Estem molt bé. Gaudint ara del petit, que m'he desplaçat aquí uns dies a Zagreb per estar amb ell.
Del Dani Olmo, que el tenim jugant ja al primer equip del Dinamo de Zagreb, allà, tot i que és juvenil, Miquel?
Sí, aquest és el seu darrer any de juvenil i la veritat és que la presència que està tenint amb el primer equip aquesta temporada està sent important. Això diu molt també de la progressió. No és fàcil marxar de casa, almenys que les coses en aquest sentit funcionin com una esfera.
Molt bé, molt bé. Seguim la seva evolució. Apunta molt al Dani Olmo.
Pas a pas.
Escolta, i com que avui en dia un portàtil, un se l'emporta tot arreu, hi ha internet per tot arreu i tal, Futbol Line es pot respondre a les inquietuds de la gent des de qualsevol part del món.
Això és el que ens dona facilitat, no?, a l'hora de poder respondre i fer-ho amb el plaç que tenim compromès, que és de 24 hores. La veritat és que rebo les notificacions al mòbil i quan arribo a casa doncs de seguida m'hi poso i intento donar resposta positiva a les consultes que la gent interessada en el món del futbol ens fa.
I a més ara encara és gratis fins a mitjans de mes, no?
I ara fins a mitjans de mes hem ampliat el plaç i com coincideix ara amb tot el tema de Setmana Santa estem de promoció i continuarà gratis fins a mitjans d'aquest mes d'abril, sí.
Perfecte. Doncs escolta, la nostra, Miquel, va sobre els sistemes del Barça, el 3-4-3, el 4-3-3. Primer et preguntaria, Luis Enrique, a l'hora de triar un sistema o un altre, per què ho deu fer? Per les característiques del rival? Per com ell pensa que és millor atacar un determinat equip?
Segur que té molta incidència als dos aspectes que tu has comentat, però també segur que hi ha hagut un abans i un després de París. Jo crec que l'equip viu un canvi, que Luis Enrique varia el seu 1-4-3-3 al 3-4-3. És veritat que potser al principi, amb els dos primers partits davant del, crec que va ser Leganés i Atlético, no acaba de sortir bé del tot, però l'equip guanya. Quan l'equip guanya, això permet reafirmar-se l'entrenador amb aquelles idees i amb aquell tipus de treball respecte a la modificació que ell vol fer amb el sistema. Però aquesta heroïcitat que vam tenir possibilitat de viure davant del Paris Saint-Germain i la resta de partits davant de l'Sporting i davant del Celta, on el Barça va ser infinitament superior, doncs permeten, amb aquesta variació del dibuix tàctic, poder sorprendre al contrari, no? Crec que abans d'aquests moments el Barça va viure situacions on potser era massa previsible i no sorprenia. Amb el 3-4-3 el rival no sap què és el que li plantejarà, com li plantejarà, perquè sap que la qualitat dels jugadors del Barça donen una resposta òptima, sobretot en situacions d'atac. Tenen que tenir més cura en defensa, però és dominador absolut del 90% dels partits.
El 3-4-3 té els seus avantatges i els seus inconvenients. Una de les avantatges és que guanyes presència al mig del camp. L'inconvenient més clar és que la defensa queda més exposada. Davant d'un partit de quarts de final anada de la Lliga de Campions, com el que ha d'afrontar el Barça la setmana que ve al camp de la Juve, seria massa arriscat jugar amb tres defenses allà o creus que és una tàctica, un plantejament que pot ser possible a Turí?
Jo crec que és un plantejament totalment possible. Sens dubte, qui millor ho sap és Luis Enrique. Tu valoraves el fet de guanyar amb superioritat al centre del camp amb el 3-4-3. Jo també t'apuntaria que això el que fa també és que hi hagi més densitat de jugadors. Quan hi ha més densitat de jugadors es generen molt menys espais, el que és un avantatge per una banda. És un inconvenient per un altre, no? Jo crec que cadascuna de les línies del 3-4-3 i del 4-3-3 et generen avantatges i inconvenients. El míster treballa per en base al rival, en base als jugadors que tenen millor estat en aquell moment intentar sorprendre al contrari, però en qualsevol cas el Barça és un equip que sempre porta la iniciativa, que sempre vol ser protagonista i vol ser protagonista amb la pilota. Crec que l'aportació de Sergi Roberto com a fals lateral, incorporant-se amb aquesta posició de mig quan el Barça té la pilota, és una aportació tàctica que li hem d'agrair moltíssim a Luis Enrique, perquè et dona moltes variants en atac, tant quan s'ubica per dintre com quan ho fa de fals extrem.
Tu creus que l'equip d'ahir, el 3-4-3, i l'equip d'ahir, els 11 titulars, serien l'equip de gala en una hipotètica final de la Champions?
Pot ser l'equip de gala. Luis Enrique ens té menys acostumbrats a sorpreses com ens tenia en Pep Guardiola. És un equip totalment fiable. La presència de Piqué, Mascherano i Umtiti amb defensa et dona seguretat. I Sergi Roberto, Busquets, Rakitic i Iniesta et donen la possessió que tu vols al mig del camp. Possessió i alternància amb el joc, a part de moltíssim treball amb la recuperació, no? El trident davant és intocable, és molt, molt factible que aquest pugui ser un onze titular, però estic convençut que l'entrenador té al cap altres opcions.
Clar, aquí el damnificat és Jordi Alba, que a mi em sap greu, el sistema nou està funcionant molt bé, però és que Jordi Alba jo crec que és un jugador que li dona tantes coses a l'equip quan juga que prescindir d'ell és un luxe per Luis Enrique.
Jo sempre he tingut l'opinió que quan més dificultats tingui l'entrenador a l'hora de decidir, millor. Jordi Alba ha estat un intocable perquè el seu rendiment ha estat altíssim. Quan el Barça ha viscut moments aquesta temporada on no sorprenia el rival, l'entrenador té que buscar arguments dintre del vestidor, i aquesta plantilla ha demostrat tenir un fons d'armari ampli, tot i que en molts moments de la temporada s'ha criticat el rendiment d'alguns jugadors. No oblidem que són jugadors que s'incorporen, que no tenen la presència que tenen altres jugadors. Jordi Alba no. Jordi Alba ve de molts anys enrere, però sí que és veritat que és el principal damnificat per aquest canvi de sistema del 4-3-3 al 3-4-3. Jo crec que va haver-hi un partit davant del Depor, que ell s'hi va formar part d'aquesta línia de 3, amb Mascherano i Piqué, però li condicionava a l'hora de pujar, no? Aquesta associació de Jordi Alba amb Neymar o amb Messi, doncs no tenia tant de producció perquè la seva situació era molt més estàtica, i això condiciona el joc d'un jugador com Jordi Alba.
Inquietuds perfectament resoltes. Miquel Olmo, des de Futbolain, gràcies per atendre'ns i fins una altra. Una abraçada molt forta, eh?
Un plaer. Gràcies a vosaltres i una abraçada des de Sagre.
I un apunt del Màlaga, el proper rival del Barça a la Lliga aquest diumenge. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ahir van guanyar un partit important per ells al camp de l'Sporting, amb protagonisme per Sandro, l'exjugador del Barça, que acaba de parlar fa uns minuts.
Sí, precisament Sandro, que va marcar ahir el seu 8è gol amb el Màlaga i que es va emportar tot el protagonisme des de la jornada 23 contra les Palmes, que l'equip de Mitchell no guanyava cap partit i, per tant, ara són molt més optimistes per rebre el Barça dissabte. Sandro ha estat protagonista, com deia, fa uns minuts a la sala de premsa, i així recorda el seu ex-equip.
Jugamos contra el mejor equipo del mundo, pero tenemos posibilidades, le podemos ganar a cualquiera. Yo mismo, el equipo confía en que podemos sacar algo positivo del fin de semana, y para mí pues sí que será un partido especial volver con mi antiguo compañero que me lo dieron todo cuando subí al primer equipo, ¿no? Siempre me trataron como uno más, eran personas muy, muy cercanas, y la verdad que yo muy contento y con muchos recuerdos del paso que tuve por allí, ¿no? Para batirlo pues es muy difícil, ¿no? Yo creo que tienes que estar muy bien cerrado, que salir muy bien a la presión, tienes que tener el balón, tienes que tener posiciones de balón muy largas. Y con Leo, pues ¿qué le vamos a decir? Esperemos que tenga un mal día. Si tiene un buen día, no hay jugador que lo pare, ¿no?
Per aquest partit, Mitchell recupera Juan Carirrecio, que van ser baixa al Molinón per sanció. No estarà el defensa Miguel Torres, que es va lesionar la passada jornada contra l'Atlético i que encara no s'ha recuperat, ni tampoc comptarà amb els lesionats de llarga durada Kone i Kuzmanovic.
Gràcies, Anaïs.
Adéu.
De seguida, Esports Cope, el serial d'aquesta setmana. Les novetats del cas Eldense. Ja arriba el dia, Oli, ja arriba el 8 d'abril, eh?
8 d'abril, s'obren les portes.
S'obren les portes d'Open Camp.
Si és que hi ha portes a Montjuïc.
Sí, home, segur que alguna n'hi ha. Open Camp, ja sabeu, parc temàtic dedicat al món de l'esport, diversió garantida per passar un gran dia amb família o amb els amics, o amb els companys de feina també, perquè no, vivint una experiència nova i única en la que tu seràs l'estrella a les instal·lacions olímpiques d'Open Camp, a l'anella olímpica de Montjuïc, amb més de 20 experiències esportives, com per exemple l'experiència Open Keeper, que immortalitza una aturada espectacular amb 30 càmeres al teu voltant i un efecte 180 graus. Has de volar cap al pal, estirar-te tot el que puguis, com farien Ter Stegen o Diego López, i després et veuràs a les portades de tots els diaris esportius.
Gaudint, eh? Gaudint de la primavera i de l'esport.
Open Camp obre portes el 8 d'abril i atents...
8 d'abril és demà
dissabte,
passat.
Dissabte, sí. Atents que en qualsevol moment regalo un pack familiar de 4 entrades per anar-hi.
Dissabte, el millor futbol del món a la COPE. Primer, el derbi a Madrid i després, el Barça a Màlaga.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos del Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de la Rosaleda, Màlaga, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Fernando Sanz.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
En Verti tenemos vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés, y que no tengas que empujar el coche hasta la calle porque no cabe la grúa. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría... Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926-4100 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Esta Semana Santa se esperan más de 10 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante los días de Semana Santa. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
No te vayas de vacaciones con un coche viejo. Vete de Semana Santa con un Ford de Donai Automoción 2000. Hasta fin de stock, Ford Focus Full Equip por 11.900 euros. Vehículos de gerencia con 7 años de garantía. Vienes y te vas con un Ford de Donai Automoción 2000. En la Zona Franca, calle D38, automuseo2000.com.
Doncs anem amb el capítol diari del cas Eldense. Té la informació el nostre company Carlos Ganga. Carlos, hola.
Hola, buenas tardes, compañeros.
Bueno, sigues ahí en Elda, al pie del cañón. ¿Qué novedades alrededor del caso tenemos en las últimas horas?
Aquí estamos. Bueno, hoy la verdad es que todo lo que se vivió ayer fue muy complicado. Hoy ya la ciudad está más relajada, hay menos tensión. Yo he ido a los juzgados esta mañana, al Palacio de Justicia de Elda, donde ayer se montó todo el lío que hemos podido ver en imágenes, en cope.es. Y curiosamente me he encontrado a José Miguel Esquembre, el que hasta ayer era abogado de Nobile Capuani, el representante del fondo inversor italiano en el Eldense, que ya se ha retirado de su defensa. Él dice que por el bien de su cliente, para luego poder aportar pruebas que les culpen, pero bueno, la realidad es que hay audios incriminatorios en los que él también está metido y no sé si la justicia tendrá que ir a por él. Ahora todo el caso se centra en saber hacia dónde va a girar este caso. Este caso ya no se va a tratar en Elda. Anoche nos apuntaban que se podía ir a Barcelona por aquello de que el último delito, el último partido amañado, el último partido que se está investigando fue en Barcelona, el famoso 12-0. Eso es competencia territorial, pero hoy a nosotros nos aseguran fuentes de investigación y fuentes del derecho que lo más normal es que se vaya a Madrid. A Madrid porque...
A la Audiencia Nacional.
A la Audiencia Nacional, eso es. Porque el delito que presuntamente se está tratando es de pertenencia a organización criminal y eso es competencia objetiva. Entonces, la competencia objetiva va por encima prima respecto a la competencia territorial. Según me han dicho a mí, para un caso, un ejemplo, si un acto terrorista se hace en Elda, ese acto terrorista no se tiene que tratar en Elda, se tiene que tratar en la Audiencia Nacional.
Ya, pues sí que es grave. ¿Y se sabe cuándo sería el traslado de toda esa documentación?
Eso, es un juez instructor ahora en Elda los que lo tienen que decidir. A nosotros nos habían dicho que podía ser hoy, pero...
Pero pronto, vamos, pronto será.
Sí, hemos vuelto a preguntar, puede ser el traslado, sí que nos dicen que puede ser más o menos ágil. Lo que sí que nos dicen también es que el procedimiento total de toda la investigación puede ser largo.
Muy bien.
Por la cantidad de documentos que hay a investigar, por los investigados y por todo.
Oye, ¿sabes si han llamado a alguien del Cornellá o todavía no? ¿O no?
Yo he hablado esta mañana con dos miembros de la Junta Gestora, uno de ellos el abogado, y no tenían constancia.
Muy bien. Mañana te llamaré, Carlos, ¿sí? Para que me cuentes un poco cómo va a afrontar el Eldense el partido del fin de semana, porque va para allá el Sabadell.
El domingo a las 5 de la tarde. Muy bien.
Vale, mañana hablamos. Carlos, un abrazo fuerte, gracias.
Gracias a vosotros.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Va, que ja tinc la màquina Nespresso a punt i moltes càpsules Bracafé, que haig de posar molts Bracafés avui. Oli.
Un espresso amb aroma. Amb aroma de cafè.
Perfecte. Dani Senabre, hola.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Jo també amb molt d'aroma, però un cafè amb llet.
Un cafè amb llet, perfecte.
Sí. Cafè amb llet.
Minguella.
Hombre.
Hola, què tal?
Què tal?
Aquí posa'm un triple perquè després de l'haver escoltat amb això de l'Eldense, que un dia us explicaré jo històries més profundes que aquestes de l'Eldense, però bueno.
Home, quin dia? Espera.
Pues trec l'agenda i apuntem un dia i...
Dijous,
un altre llibre has de fer, Minguella, un altre llibre. Exacte.
Quasi bueno, tota la veritat, era llibre, sí, quasi tota la veritat. Tampoc es pot explicar.
Però ara dirà tota la veritat.
Clar, ja, el que quedava.
Poli Rincón.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo, mi cappuccino.
Que no falte ese cappuccino bueno.
Que este sábado va a haber ambiente.
Hombre,
este sábado,
ya verás tú. Bueno.
Dime, José.
Estoy preocupado por el Betis.
Bueno, el Betis ya sabe lo que hay ahí metido, por detrás.
Sí, porque es socio, ¿todavía tienes acciones?
No. Escúchame, es que el problema que un equipo como el Betis, con la gente que tiene, con 42.000 socios, con el campo llenándose todos los domingos, 40.000 personas cada domingo, sean capaces de hundirlo, es increíble. O sea, es que
peor,
el problema no es eso. A Vitor lo tenían denunciado esta gente que están ahora mismo. Le habían puesto 7 pleitos, o no sé cuántos pleitos tenía. El caso Chorizo, no sé qué, bueno, no sé cómo le habían puesto. Saqueo y no sé cuántas cosas. Y a un tío que lo tienes en los juzgados denunciado, que va a hacer el juicio dentro de nada, ahora le reconoces que es el propietario del club.
Que tiene el 51%.
Claro, que es de la Opera, porque Oliver tampoco le ha pagado a la Opera. No, yo no sé, o sea, es que aquí...
Pero Oliver no tiene un peso.
Pero ¿cómo puedes quedarte tú en un palco y seguir representando un equipo cuando tú le estás quitando todos los pleitos al que te ha hecho el expolio que tú dices que ha hecho y que es mentira el contrato, que no se hizo la venta, que era ficticia?
Se está enrollando Poli porque no quiere hablar del Barça.
Lo ha hecho de cine ayer. Lo ha hecho de cine los que lo han hecho de cine, porque tiene dos futbolistas que son diferentes a todo el mundo y estarán de acuerdo conmigo, ¿o no?
11 o 12.
Hombre, más de dos, ¿no?
Yo me quedo con
11 o 12.
A ver, escúchame, que se llama Iniesta y se llama Messi. Y cuando estos dos futbolistas están como estuvieron ayer... ¿Qué haces?
Neymar no es cojo tampoco.
No,
y el
Dani,
que hizo la chilena, Poli, tampoco es malo.
No, extraordinario.
Ya lo querría para el Madrid, la chilena.
Para el Madrid no, porque el Madrid tenemos a Benzema, que yo te decía, entre Luis Suárez y Benzema me quedo con Benzema, eso no tengo ninguna duda.
Sí.
A lo mejor a otro te lo cambio.
Ninguna duda tienes, seguro.
Seguro. Además, tú sabes que yo no te miento. Yo si te tengo que decir, tú lo sabes, que Messi es el mejor, Messi es el mejor.
Esto al revés, ¿no?
Qué grande eres, José. Es que eres más grande que todas las cosas. Es que no puede ser esto,
No, Minguella, ahí molt bé, Minguella, ahí molt bé. La primera part molt bona, ¿eh?
Extraordinària.
Molt bé, bona pressió. Tothom molt i molt posat al partit. Es va desenvolupar, un minut 3 ja va haver aquell canyonàs del Messi, que ja podia d'això, i va, escolta, quan surten aquests 11, amb l'Alba... És el millor equip que hi ha.
És l'equip de gala, no, Minguella?
L'equip de gala. Els altres són complements, alguns de poc nivell. Jo no vull donar nom ni res, però clar, només cal, nosaltres que teniu aquests ordenadors i estadístiques, veieu a on ha perdut partits el Barça.
I sabes
qui ha jugat aquests partits. No, qui ha jugat aquests partits. L'equip d'ahir, Yo creo que no lo produce cap de partit.
Yeah. Oye, José, y el que está enorme ahora mismo es Rakitic, ¿eh? Lleva una racha. Ayer dio otra exhibición, ¿eh?, el futbolista, hablando ya de los demás, pero ayer dio, para mí, Rakitic fue un futbolista extraordinario.
Bueno, que es jueves, ¿eh?, que es el día de Dani, se abre.
No. Que va, si yo estoy escuchando y disfrutando de Poli de Minguella. Solo le añadiría otra cosa más, aparte de que el Barça está muy bien de forma y que ayer salió como una bala, que es que el Sevilla salió... Me recordó un poco al Paris Saint-Germain de Unai Emery. Se plantó en el Camp Nou muy atenazado, no sé de qué tenía miedo, pero los primeros 10 minutos no parecía el Sevilla y el Barça le pasó por encima.
Estando de acuerdo contigo, Dani, totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo, pero cuando tú te encuentras a un rival, como empezó ayer el Barça, puedes hacer pocas cosas. Es que está bien lo que tú has dicho, ¿no? El Sevilla salió un poco de menos, un poco pensando a lo mejor en el Barça. Yo así estuve oyendo ayer lo que estabais hablando, en Zonzi y compañía, pero la verdad que cuando un equipo te desborda de esta manera, y sobre todo, mira, en el gol, acuérdate lo que dijisteis, en el gol, en el choque, no en el choque, en el cuerpeo que hace Luis Suárez con el defensa, en este caso es la decisión de un futbolista como Luis Suárez, ir a un balón que era difícil, complicado dentro del área, y ir otro futbolista que a lo mejor no ha ido tan concentrado, por no decirlo de otra manera, o ha sido más permisivo.
Con el cuerpo, Poli, Luis Suárez es el mejor del mundo.
Es una bestia parda.
Escúchame, Joan, es que es extraordinario lo que hace allí Luis Suárez, te lo digo de verdad. Pero extraordinario no solamente la terminación, que es una chilena magnífica, además has visto la velocidad de reacción que la hace, ¿no? Sí, cómo la hace en un pispás. No, es cómo pelea la pelota, cómo cuerpea, como tú dices, y cómo es capaz de dominar esa situación dentro del área pequeña casi, y luego terminarla como la terminó. Extraordinario, no hay ninguna duda, extraordinario.
Sí.
Sí, senyor.
Després, Minguella, bueno, per mi una de les claus, ara apuntava al Poli a Rakitic, el Barça durant la temporada ha estat irregular, al mig del camp no ha existit en molts partits, i ara que arribes al final, els tres de la sala de màquines, claro. Busquets, Iniesta i Rakitic, estan els tres molt bé, i per mi això és fonamental.
Totalmente de acuerdo.
Per descomptat, pues, clar, però jo segueixo insistint, el Barça té 11 o 12 jugadors ben alineats, que és molt difícil que algú guanyi. Si estan amb aquesta línia de predisposició, com van arrencar ahir, aquesta pressió, els del Sevilla semblava que els ofegaven perquè no els deixaven ni caminar un metro amb la pilota. Però clar, són 11-12. I clar, això ha fet que el Barcelona ja no sigui campió perquè ha perdut una sèrie de punts quan han jugat 4 o 5 que no són aquests 11 o 12.
Ja, claro.
I si això els tens a la plantilla, aquesta és la meva queixa, hi ha molta gent que no l'entén. No, tu vas contra el Barça. No, jo vaig a favor del Barça. Sí, perquè si tu has portat 8 jugadors amb un any i mig nous, és increïble que l'equip titular no hi hagi un tiri. Sí.
Saps què passarà a Minguella si surt bé? Que llavors es posaran la medalla de que ha estat gràcies a fer-los descansar i a fer jugar André Gómez i tal, que Rakitic i Iniesta estan bé.
Ja, muy bien, Dani.
És la medalla que luego...
Sí, però a lo mejor no se llega a tiempo, ¿eh?
Ya.
Estamos ahí.
Yo quiero poner un punto aquí, porque no le estoy dando ningún valor, y a mí me parece un valor extraordinario. Y a los números me remito, me puede gustar más o te puede gustar menos. Pero escucha, para mí la pieza clave de todo esto es un tití. Desde que juega este futbolista, el Barça no pierde.
Sí.
Y punto.
Hay una estadística brutal en ese sentido.
No, y punto. Y punto. O cuéntame otra cosa. A ver, dime quién. A ver, dime.
¿Te expliqué la anécdota de un tití o no?
No me la explicaste, dime.
Ay.
Qué grande. El tití hace un año y pico, fui con mi hijo Junior a presentarle a Soler, nuevo director general, y a Roberto. Y hablamos de muchas cosas y tal. Como él es muy culé...
Este es Junior, tal...
Junior, muy culé, dice en un momento, Robert, si necesitem un central, per mi és un tití. I el Robert, secretario técnico de alto nivel, diu, com es diu? I diu, un tití. I agafa un paper i ho escriu.
Ojo!
Esto no me lo ha explicado... El John Lennon, no, lo he visto yo.
Lo has vivido tú.
John Lennon no tiene difícil para...
Que el pan descanse,
para
claro. Carlos, nada, sí. Pero
bueno, Dakota.
Jo estic satisfet perquè bueno, que el Junior hagi acertat encara que...
No, a lo mejor... Ara. A lo mejor se hizo el loco y ya lo tenía firmado.
Sí. A lo mejor es que entendió otra cosa. Cuando dijo un tití, entendió otra cosa. A veces sabes, le diría, esto me está ofreciendo una serie de televisión o algo.
Pero veus, si hi han 8 informes, jo el que em queixo per la feina que vaig fer jo durant molts anys, veu malament. Si tens 8 jugadors i n'has vist 80 i en selecciones 8, no pot ser que t'equivoquis amb 7, collons. Sí, sí. Això no ho permeten en cap fenya, ni aquí a la ràdio, ni en un diari, ni a cap puesto. Tu et pots equivocar, però amb un percentatge X. Barcelona ha tirat 200 i pico milions, i si ve un entrenador amb cara i ulls, que no, que es digui com es digui, tirar 3 o 4 o 5 d'aquests al carrer, no. Si no, ja en parlarem.
Dani, esperançat en que el dissabte l'Atlètic de Madrid li arrabi punts al Madrid? És la data, no? És la data.
Sí, esperançat sí.
Es lo que te gustaría, lo que te gustaría.
Es lo que nos gustaría a muchos, Poli, porque el Atlético, me tienes que reconocer que vuelve a estar bien. Eso no sí. quiere decir que contra el Madrid, a lo mejor, como pasa históricamente, no ofrezca su mejor versión, pero
l'Atlètic
de Madrid va començar la temporada molt bé, jugant molt bé a futbol, després es va perdre en un camí molt estrany de què tengo que hacer, tengo que ser el de siempre, volver a ser el de antes, ahora tengo que jugar bien, i quan ja s'ha tret tota aquesta tonteria de sobre, ara està tercer i amb opcions de posar problemes al
Madrid. Tu sabes que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, es que cuando el Atlético de Madrid, porque se ha visto muy presionado y muy criticado porque no jugaban al fútbol, sí. o hacía otro fútbol, que al fútbol se puede ganar de muchas maneras, te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero cada uno tiene su estilo, y cuando ha dejado de hacer tonterías y se ha dedicado a lo que tiene que hacer, es cuando está volviendo a ganar otra vez partidos.
Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Ha jugado dos finales de Champions así, jugando entre comillas feo, que tampoco es feo, pero es intenso y sin preocuparse ¿no? por la posesión del balón, claro. ni pensarse que tiene tu que estilo. Ser el Barça, ¿no?
Tu estilo, además yo creo que es un fiel reflejo del entrenador que tiene.
¿Tú tiemblas, Poli, o no?
No, yo te cambio ahora mismo, fíjate lo que te voy a decir. Oli, fíjate lo que te voy a decir ya, escuchar, Dani.
Apunto.
Yo te doy que el Madrid pierda el partido del sábado si jugamos la final de la Liga Campeones contra el Atleti.
Muy complicado.
Yo te doy eso, yo lo cambio ahora mismo.
No,
¿eso qué quieres? ¿Que lo firmen los culés, Poli?
No, yo lo firmo yo. Yo pierdo el partido del miércoles contra el Atlético de Madrid.
Hombre, porque
¿tú firmas, Joan, o no eso?
Yo no. Lo firma Poli
porque tiene miedo del Barça.
No, yo te he dicho lo que quiero, porque mira, sería magnífico una tercera final contra el Atlético de Madrid y ganarle la segunda tonda de penalti. No la pude ganar.
Mala idea.
José, como tiene que ser, hombre. Le hemos ganado en la prórroga. Le hemos ganado por penalti y por la segunda tanda.
Ahora es más adelante. Escúchame, de ayer, tú que eres hombre blanco, o blanquiverde, pero blanco.
No, blanco por encima de todo.
Zidane, genio o loco.
Yo creo que tiene una mezcla de las dos cosas, genio y loco. Porque además tiene un futbolista.
Los puntos de ayer valen casi igual que los del sábado, ¿eh?
No, totalmente, casi no igual, pero más porque era el partido más inmediato y un partido que se te podía haber complicado. Fíjate, con 0-3 se le pone 2-3 y empiezas a sufrir,
aquí en el Barça esto no lo hace nadie, de sentar a los tres de delante en un partido.
No.
Bueno, ni en la Copa es en realidad.
Ni ganando 10-0.
Estoy de acuerdo, mira, están diciendo una cosa que es una auténtica realidad, no sé si nadie estará de acuerdo. Es que sentar a la BBC a la vez al completo no es fácil, ¿eh?
Sí, también es verdad que los suplentes que tiene el Madrid, aunque no nos guste, funcionan mejor que... O sea, yo no confío, o la gente del Barça no confía en Alcácer como la del Madrid Morata... Asensio,
¿viste el partido de Asensio ayer?
Sí.
El
Isco,
partido que hizo
Lucas,
Neymar, claro, todo. Es que te voy a decir, o sea, tú ves Asensio ayer y dices, ¿cómo este futbolista no juega? ¿Tú viste
¿Tú
cómo arranca?
¿Con Miguel Ángel Nadal?
Con Nadal, sí, claro, en contra, sí.
Cuando lo veas, pregúntale, oye, la última oferta que te hizo el Barça por Asensio, ¿qué diferencia había con lo que pedía el Mallorca?
No me lo puedo creer.
No, lo tenía prácticamente
hecho.
Sí, lo
de los 3 millones y
era,
medio.
¿Era pagar al contado, no pagar al contado? Sí. Esto,
no,
y se rompió.
100.000 euros de diferencia. Sí. Miguel Ángel no podía hacer nada.
Y por eso se te va un futbolista.
Sí.
Lo tenía el Barça hecho.
Por eso te digo.
Es que estos errores...
Pero es el Madrid porque el Barça no quiso.
Claro, luego se metió Florentino, Rafael Nadal...
Pero mira, lo importante, José, es que lo importante es lo que tú estás diciendo, que por ese detalle no se te puede ir un futbolista como Asensio.
Ficha al Gómez por 35 millones.
Tertulión, amigos, Tertulión, lo dejamos ahí. Gran Senabre, Miguel Apoli,
un abrazo.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
hay fiestas de cumpleaños y la fiesta de cumpleaños de EDP Rock and Roll Madrid Maratón en la que solo faltas tú. El 23 de abril, maratón, media maratón y 10 kilómetros recorriendo Madrid y viviendo el running como nunca. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Huawei, patrocinador Name Title.
Llénate de primavera y brilla con luz propia esta temporada, porque solo del 31 de marzo al 23 de abril tienes en perfumería un 15% de descuento en una selección de tratamientos faciales antienvejecimiento y noche, serums, anticelulíticos, reductores y protectores solares. ¿A qué esperas? Ven a los 8 días de oro del Corte Inglés.
No te vayas de vacaciones con un coche viejo. Vete de Semana Santa con un Ford de Donai Automoción 2000. Hasta fin de stock, Ford Focus Full Equip por 11.900 euros. Vehículos de gerencia con 7 años de garantía. Vienes y te vas con un Ford de Donai Automoción 2000. En la Zona Franca, calle D38, automuseo2000.com.
VEO, el primer torneo de pádel para empresas con networking de Barcelona, al Maresme y alrededores. Entra en www.u-b-o.es e inscríbete en este gran torneo sin precedentes. Inmejorables regalos y 2 semanas de competición y actos de networking. Al finalizar, recibiréis un dossier con todos los contactos de empresas y jugadores que participen. Entra en www.u-b-o.es.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
President del Cornellà, Àlex Talavera, posa la mà al foc per tots els seus futbolistes.
Si al final surt que hi ha algú implicat aquí a Cornellà, jo sóc el primer que baixo el bastó i agafo el coi i el tipo presó.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Minuts i les 4 i vaig a donar el pack de 4 entrades per anar a partir d'aquest dissabte, quan vulgueu, a Open Camp. Són pel primer que truqui al 940-20-32. 940-20-32. El primer que truqui s'emporta aquestes 4 entrades per anar a Open Camp, al parc temàtic del món de l'esport, ubicat a Montjuïc, on podràs viure més de 20 experiències esportives. Parlem de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Després del decebedor partit que l'Espanyol va jugar a Sant Mamés, ara ja l'equip pensa en el partit contra l'Alavés d'aquest dissabte a la 1.
Un Espanyol que todavía está un poquito lejos de esa séptima plaza, que daría derecho a jugar la Europa League. Si finalmente el Barça gana la Copa del Rey contra el Alavés, el Espanyol está a 6 puntos de la Real Sociedad, más el gol a Verás que tiene perdido frente al conjunto Churi Urdin. Hoy ha hablado de todo ello Hernán Pérez. Ha dicho que no hay que pensar tanto en Europa a largo plazo, que hay que pensar partido a partido, que diría el Cholo, pero lo cierto es que el calendario no acompaña. El Español tiene que recibir al Barça, al Atlético de Madrid y visitar campos de equipos que están en la zona complicada como el Sporting y el Deportivo de La Coruña. Y además da la sensación de que cuando Quique hace rotaciones y pone a varios jugadores que habitualmente no son titulares, el equipo se resiente. ¿Está de acuerdo Hernán Pérez con que hay un equipo muy titular y otros que son muy suplentes?
Yo creo que hay muchos variantes en el equipo. Yo creo que todo lo que están en la plantilla pueden jugar. Yo creo que también están entrenando para poder tener esos minutos. Y no hay un claro once. Yo creo que podría haber varios onces y varios jugadores en varias posiciones.
Lo cierto es que los números pues están y saltan a la vista, que cuando hace Quique rotaciones el equipo sí que se resiente, que pierde posiciones y pierde puntos. Un Hernán Pérez al cual el técnico españolista la semana pasada dijo que venía jugando poco porque tenía que pensar más. Al parecer no estaba mentalmente concentrado en la situación del encuentro, y esto es lo que pensaba hoy el centrocampista Hernán Pérez.
Me siento más descansado, mejor. Jugué 90 minutos contra Brasil, venía súper cansado y nada, el míster me dijo que descansara y que recupere fuerzas. Pensar en nada, yo estoy súper tranquilo. Él me dijo que tenía que descansar y estar tranquilo, así que yo creo que más es el descanso que que el pensamiento.
Un tema más, por tanto, físico que mental, según Hernán Pérez. Mañana lista de convocados, rueda de prensa de Quique Sánchez Flores. Reyes prácticamente es baja segura para enfrentarse al Alavés, y Javi Fuego segura también en este caso, baja por sanción.
Hi ha hagut relleu a la banqueta de l'Espanyol femení, no?
Luis Marín, entrenador del femenino, ha dimitido del cargo. Rubén Rodríguez, miembro de la estructura técnica, le sustituye. El equipo femenino se encuentra a falta de 6 jornadas a un solo punto de la salvación. La situación es complicada y por tanto se ha dado caso a ese relevo.
Molt bé, hem de fer també el sorteig de les dues entrades per anar dissabte al matí a veure l'Espanyol. Juan, primer et demano número de l'1 al 5, sisplau.
El 2.
El número 2 correspon a dilluns. Dilluns preguntàvem, confieu en que l'Espanyol guanyi a Sant Mamés? I ara número de l'1 al 38.
Pues en este caso uno de la buena suerte, el 13.
El 13, el 12 más 1. El 13 correspon a Jonathan Reyes Martínez, que deia que no confiava en que l'Espanyol guanyés a Sant Mamés. Doncs finalment no va guanyar. Jonathan Reyes Martínez, tu sí has guanyat les dues entrades per anar a veure l'Espanyol aquest dissabte. Felicitats, ens posem en contacte amb tu. Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Deixem el futbol. Bàsquet, Albert, últim partit del Barça a l'Eurolliga, avui a la pista del Fenerbahçe.
Sí, porto tres coses. D'una banda, l'Eurolliga, competició europea, es baixa el taló d'una frustrant, crec que coincidim tots, i decepcionant competició europea pel Barça. Un conjunt al Blaugrana que, com a molt, arribarà a les 13 victòries en 30 partits si és que guanya avui el Fenerbahçe a partir de 7:45 del vespre. Un conjunt, el que entrena Zeljko Obradovic, té com a ajudant el català José María Izquierdo, que, recordo, ja va guanyar el Palau per un puntet, 72-73. No ho tindrà fàcil a més el Barça perquè el conjunt blaugrana no s'hi juga res, sí el Fenerbahçe, que busca ser cap de sèrie en aquests quarts de final de l'Eurolliga que arrencaran d'aquí 2 setmanes. Partits d'avui, aquest Fenerbahçe-Barça 7:45, a les 8 Brose Baskets Galatasaray, res en joc, estan eliminats igual que el Barça. A les 8:05, Maccabi Panathinaikos, només el conjunt de Xavi Pascual, també s'hi juga a millorar posició entre els 8 primers, i a les 9 de la nit Baskonia Žalgiris, el Baskonia que pot acabar entre la 5a i la 8a posició. Mai tindrà el factor pista a favor en el playoff de quarts de final. Més coses, l'any vinent, relacionant Eurolliga i Eurocup, la segona competició no importància, tindrem 5 espanyols com a mínim, perquè el Unicaja ha guanyat l'Eurocup. Uh-huh. A la Fonteta, a València, davant el València, a la final espanyola, 58-63. I ahir va arrencar el playoff pel títol de la Lliga Femenina. Recordo que l'Uni Girona espera rival a semifinals. Sortirà de l'eliminatòria del derbi basc entre el Guernica i l'Araski de Vitoria. Doncs el conjunt vitorià ha colpejat primer en aquesta eliminatòria prèvia. El millor de 3 partits ha guanyat 61-64 al cap de setmana al segon partit.
Completa informació de bàsquet. Gràcies, Albert.
Fins ara.
José Luis Gil, molt bona tarda.
Què tal, Valllori? Bona tarda.
Arrenca el Masters d'Augusta amb les esperances dipositades en John Ram.
És el major amb més glamour, el que distingeix el guanyador amb aquesta jaqueta verda tradicional cobdiciada per qualsevol jugador. Una vegada més a l'Augusta National, en el que és la 81a edició d'aquest torneig, que ha arrencat a les dues amb homenatge al mite Arnold Palmer i amb força vent i mal temps, i amb la incògnita de la participació del número 1 mundial Dustin Johnson després d'haver caigut per les escales de casa seva. Fins a última hora de la jornada d'avui no sabrem si arrenca o no arrenca. Favorits: Johnson, Justin Day, Jordan Spieth, i atenció, setè favorit pels entesos, John Ram, número 12 del món, l'última gran sensació del circuit. El jugador basc no sent la pressió i voldria confirmar les expectatives que ha aixecat en declaracions que ha recollit Ten Golf Televisión.
Es un orgullo que vosotros y todos vosotros aquí en España haya tanta expectación y tanta alegría o tanta motivación o tanta, digamos, visualización de mí jugando bien, y por qué no tomarlo algo como positivo, ¿no? Si vosotros me veis capaz de hacerlo bien, porque no sería yo capaz de verme hacerlo bien. No creo que tenga opciones de ganar, no saldría. Sé que voy a tener que jugar mi mejor golf, pero llevo un buen año de momento, esperemos que salga.
Des de l'any 79 no guanya el Masters un debutant. Ram sortirà del tí del forat 1 a 2:08 hora espanyola. La resta de l'armada: Sergio García, Cabrero Bello, Chema Olazábal, el gran absent Tiger Woods.
I un apunt també de tennis, que demà arrenca l'eliminatòria de Copa Davis entre Espanya i Sèrbia.
Sí, senyor, efectivament, hem tingut el sorteig d'aquesta eliminatòria que arrencarà demà amb els primers emparellaments individuals. Novak Djokovic contra Albert Ramos, Víctor Troicki contra Pablo Carreño.
Està pel ull.
Gil, superstar.
Ya lo dijo Pep Guardiola, me encanta el golf por la paz que hay en el entorno, también porque no hay árbitros allí. Seguramente que Frisk, Obrevó, De Blecker, Busaka, Aitekin o alguno de estos en sus ratos libres.
Una llista molt partidista, podríem fer una altra molt diferent.
Le da a los palos,
Guru Z, que pa descanse.
Perdona, Quique, escolta.
No cal anar tan lluny.
La última, va a ser un mundial muy duro, pero muy, muy duro para Fernando Alonso y Honda McLaren. La última. Tan dramática es la situación que está viviendo Honda que han publicado en una revista especializada del motor 7 ofertas de trabajo para la escudería de Fórmula 1. Yo qué sé, imagínense ustedes que el Barça ahora, en Don Balón, se busca entrenador para la próxima temporada. Currículums a FCB, Aristides Mayol, o el Sevilla. Buscamos director deportivo, envíen ustedes currículums a la dirección de Nervión. Ay, Dios mío, vivir para ver. Última hora, recordad, para los fans también de la Fórmula 1, Ferrari Land, Port Aventura, obre les seves portes, expectativa d'un milió de visitants, parc temàtic dedicat a l'escuderia italiana, i a renovació al cos tècnic de la Federació Espanyola d'Atletisme, surt de l'àrea de llançaments el mítico Manolo Martínez.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, Oli.
Adéu.
Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot.